Aquest dimarts algú ens visitarà amb un llibre sota el braç. La cultura truca a la porta de Ràdio Móra d'Ebre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, l'escriptor Miquel Esteve ens comentarà i recomanarà un altre llibre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve, a l'hora Móra d'Ebre.
I'm crossing you in style someday. Old dream.
Quan arriba a casa, es troba el barret i deixa la gabardina al penjarrobes de ferro forjat de l'entrada. L'olor d'estofat cuit, l'escalfor de l'ambient, la llum generosa... El rescaten de les tribulacions criminals. Quan entra al menjador, la Judit, la seva filla, s'alça per besar-lo a la galta i se sent un home nou. La Sue treu el cap per la cuina. Un petó suau, una carícia afectuosa. Té la taula parada per a ell sol. Ell és ja ensopat. La Sue escolta un dial de música. Quan està a punt de seure's, se sent Moon River. La Sue porta la cabellera rosa recollida amb una goma i un davantal de maduixes de colors molt vivaços. Per la ment de l'inspector passa fugazment la imatge escabrosa de l'Imma, asseguda al banc sense vida amb el bust de la seva esposa. Va cap a ella i l'abraça. «Vols ballar?» Ella li somriu. Té la balleta a les mans. «Què tens avui, Adolf?» Ell li pren la balleta en silenci, la deixa caure sobre el taulell i li agafa la mà en actitud de dansa. Ella li somriu. «A què es deu això, inspector?» La fa moure al compàs de la música. «Fa temps que no ballem, oi? Ho feiem molt bé». Ella s'encomana de la música i la calidesa del seu marit. «Sí, sempre m'ha agradat ballar amb tu, inspector». Ell no diu absolutament res. Tanca els ulls i es deixa endur per la música i la tebior del cos de la dona que estima. És un home afortunat. Tan afortunat que de vegades oblida que ho és. Doncs, senyores i senyors, demà és dimecres, 17 de gener, i arriba a les llibreries la nova novel·la de l'escriptor de capçalera d'aquesta casa, de Miquel Esteve. Després de La fi dels secrets, l'autor moranovenc torna per endinsar-nos en el món del thriller amb una novel·la negra que manté enganxat al lector fins pràcticament l'última pàgina per descobrir la pregunta que ens fa només començar a llegir. Qui va matar a l'Imma Esparza? I tot plegat sota un títol que no pot ser més evocador. No deixis mai de mirar al cel. Molt bon dia, Miquel Esteve.
Bon dia, Adri.
Cada dia em sorprenc més amb tu. Quina dicció i quin to de veu que tens llegint. Tens una veu fantàstica.
I tu tens una prosa fantàstica.
Gràcies. No, però de debò, t'estava escoltant amb la música de Moon River de fons, no? Aquest passatge de l'Adolf, que és un dels passatges tendres, no? De la novel·la, perquè en té de durs.
Un dels meus moments preferits.
Sí, m'has explicat, no? I ostres, et sentia llegir, i quina veu més maca que té l'Adriana.
Ha sigut molt bonic, aquest moment, posar-li veu i música, perquè jo me l'imaginava llegint i és molt potent, eh?
I del tot improvisat. Sí. Te n'adones que moltes vegades les millors coses són improvisades a la vida?
Sí, perquè ho hem improvisat així ràpid, això, eh? Ho penseu. Miquel Esteve, com estàs? Demà ja el tenim aquí, a totes les llibreries. Hi ha nervis? Dius que me dius que no aquests dies, que està tranquil.
Sí, no, nervis no en tinc cap ni un, no? Perquè, doncs, bueno, doncs és un moment al contrari, no? D'il·lusió i esperat, no? Perquè és, doncs, com una mena de part, això, no?
La
metàfora del part clàssica, no?
Doncs, és un fill més, literal.
Exactament. Ja està, perquè ja és físicament, ja és present, ja fa molt temps que està escrit, fa molt temps que està treballat, i ara, doncs, demà estarà, doncs, a les llibreries a l'abast de tothom, no? I com una vegada deia, no sé quin escriptor era, perquè clar, tots diem la nostra, no? I és difícil recordar, no? Però un cop el llibre demà serà a les llibreries i el compri cadascú dels lectors, aleshores ja no és meu, és de cadascú dels lectors, no? I aleshores en poden fer el que ells vulguin, no? I tenir les sensacions que ells vulguin.
És un llibre molt de Miquel Esteve, ja ho veureu quan el llegiu. I a més jo vull que expliquis als oients, perquè n'hem parlat molt d'aquesta novel·la des de fa temps, a més, que tu estaves escrivint una altra cosa, no? I de sobte et va sortir aquesta història i la vas treure.
Bueno, això és una mica un, era un secret entre tu i jo que ara fem, que deixem obert al públic. Sí, sí, la veritat és que jo estava preparant una altra novel·la que estava treballant fort i dur, portava des de la fi dels secrets treballant amb ella tres anys, amb aquesta altra novel·la que també ja està acabada, i de cop i volta en l'interdit aquest dels 3 anys, doncs en un moment determinat, no sé per què em surt una història, no? Aquesta dèria que tenim els escriptors, doncs de...
Però això és la màgia, no?, d'un escriptor.
Sí, 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 i no la vaig reprimir, en un altre moment tal vegada l'haguera reprimit, doncs perquè estava tan centrat en aquell encart, bueno, en aquella novel·la i en aquella documentació i en aquella un thriller històric, que doncs no vaig reprimir-ho i em vaig deixar fluir, no? Això que és tan espiritual i que a mi cada cop m'agrada més i que trobo que és més encertat, no? Per aprendre a viure i a viure amb felicitat, no? I em vaig deixar fluir i vaig dir, escolta, doncs tu, si el cos em demana escriure això o explicar aquesta història, jo l'explico. I vaig aparcar aquella, sense deixar el procés de documentació, però sense escriure-la, i ostres, aquesta novel·la la vaig escriure amb unes hores intempestives, 3 del mat i... Sí, escrivint fins a les 2 de la nit, perquè era com una dèria, no?, d'escriure-la.
Estàs satisfet del resultat? T'agrada?
Doncs sí, molt, molt. És una novel·la que... Bueno, jo sempre t'he dit que la novel·la que a mi, de les que jo he parit, no?, i que a mi jo n'estava més satisfet fins al present, era del Joc de Sade, no? Mm-hmm. I no sé, perquè, bueno, era una novel·la que canviava totalment l'estil narratiu. Jo crec que amb aquesta encara faig un pas més, saps? Mm-hmm. Perquè, doncs, en el Joc de Sade hi ha la segona persona, que em va donar molt bon resultat, el de Miurg, em va agradar molt, no?, aquesta
aquí
fórmula.
Aquí també hi és, aquesta segona persona.
Exacte. I amb aquesta, no sol això, sinó que aquí hi ha d'altres històries que no són el Joc de Sade narrativament, no?, com Prolepsis, Analepsis... Vull dir, tècnicament, per mi encara és un pas més avant el No deixis mai de mirar el cel. I pel que fa... Això anà, tècnicament com a escriptor, no? I després com a aventura, no?, com a thriller, com a... Ostres, doncs jo crec que he estat capaç de crear un clímax. No sé, la poca gent que l'ha llegida... Podem desvetllar el secret que tu també l'has llegit.
Sí. Si no, no podríem fer aquesta entrevista.
Si no, podríem fer aquesta entrevista, exactament. No, vull dir, és fins al final, no?, que estàs pendent de què coi ha passat, no?
I llegeixes molt ràpid, eh? Això sí. Ho té molt les novel·les de Miquel Esteve, que a més és l'estil que a tu també t'agrada llegir.
Sí.
Anem a per feina.
Sí.
A més, aquests dos temps, no?, tenim la tardor del 2015, que és quan apareix l'Itma Esparza, que ara en parlarem, i després l'estiu del 2015, i això ens va molt bé per anar rapidet.
Sí, perquè d'alguna forma amb aquests dos temps et permet això també, doncs, juxtaposar dos històries, la mateixa història però amb dues històries, no?, i agafar dos plànols diferents. I des del punt de vista de l'escriptor a mi em resulta molt còmode perquè doncs vas proporcionant i dosificant la informació arrel dels dos temps, no? Mm. I això és fantàstic.
No deixis de mai de mirar el cel té un protagonista masculí que es diu Pol.
Sí.
Anem a parlar una mica d'aquest Pol, aquest personatge peculiar.
Petit incís, ara el nostre amic director de la Fira del Llibre Berenc, Albert Pujol, em diria, quina mania tens de posar noms estranys als teus personatges principals.
Jo en aquella aposta que vas fer vaig apostar per Gabriel, que també hi surt al llibre, però no vaig ser el protagonista.
Bueno, mira, em va sortir Pol i Pol se li va quedar, no sé per què, eh? Vull dir, bueno, sonorament m'agrada Pol, i a més, doncs el personatge, jo sempre que li poso un nom al personatge, és curiós, no, això? Li poso un nom provisional i començo a escriure, i quan porto unes fulles dic, aquest tio es diu Pol, saps? Mm-hmm. No, perquè potser, doncs, no sé, jo diria que va començar Sant Jaume, no? I el vaig canviar, i vaig dir, no, Jaume és una... No.
No li pega.
No, i aleshores Pol, i dic, Pol sí que li pega, no? Mm-hmm. Perquè a més, és un personatge... Pol és un nom mallorquí, no? És un nom... però és un nom que, fixa't, que és una mica mestís, no? Sembla que té aquest aire de mestissatge. I li diu molt al personatge de forma inconscient perquè el personatge, doncs, psicològicament és un tio mestís. Llavors que és una persona fragmentada, no?, que no sap ni on és. Mm. I, per tant, no sé, aquest nom se li adiu.
Profe de literatura a la universitat, no?, gran amant de les lletres.
Sí, lletra ferit. Bueno, és una persona que és un classicista nat, no? Ell s'ha format i a si mateix ha estat educat a la Salle Bona. Una persona, doncs, criada o educada dintre d'un perfil judeocristià clàssic, amb tot el classicisme que això comporta, no?, i un estatus benestant, i de cop i volta, doncs, bueno, tot això doncs, li trontolla, no? Vivint una sèrie d'experiències.
Expliquem alguna coseta, no? Ell, que és com comença una mica. Ell s'ha separat fa un temps.
Sí, el personatge és divorciat de fa uns anys, té la vida doncs, fragmentada, no? Per dir d'alguna forma, sent sol, i una amiga doncs, li recomanen amb una agència matrimonial. Ella es queda a quadres, diu, una agència matrimonial, això funciona? Bé. Va amb aquesta agència matrimonial i la sorpresa és que dins de la fitxa de clientes de l'agència matrimonial hi ha l'ex d'un conegut seu excompany de la Salle. Bé, i a partir d'aquí comença una acció que és la Imma Esparza, el cadàver de la dona que es troba a la plaça Adrià al començament de la novel·la. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tot serà una correcuita per veure què ha passat i qui ha matat realment a la Imma Esparza.
No us explicaré més detalls de l'argument, perquè s'ha de llegir, i com us deia, es llegeix molt ràpid, aquesta novel·la.
Sí.
El Pol i la Imma no estan sols, estan acompanyats de molts personatges, un d'ells l'hem escoltat en aquest fragment, no? L'Adolf, aquest peculiar inspector de la policia.
Sí, l'Adolf és un inspector de la divisió de l'àrea de la divisió criminal de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hosti, ha sigut tota una feinada també posar-me dintre d'això, no? Tan, bueno, una feina d'investigació també de, clar, jo és la primera novel·la des del punt de vista criminològic que feia, no? I aleshores, clar, un crim a Barcelona, doncs hi ha això, no? Hi ha tot un protocol, la científica, la lletrada de l'administració de justícia, bueno, tota aquesta història, no? Que m'hi he tingut que documentar i posar, no? Al voltant del món del crim. L'Adolf és l'inspector en cap de la divisió de criminologia metropolitana de la ciutat de Barcelona i dels Mossos d'Esquadra, i és un personatge peculiar, desmodat. És una picada d'ullet al que hi surt, de fet, es cita, no? És una picada d'ullet al Somerset de Seven, no? Mm. És un personatge que frisa per resoldre el cas de la seva vida, no? I un cas, doncs, amb un criminal d'aquests de pel·lícula, no? Perquè tots els casos que ha dut o que ha trobat són casos doncs barroers, puerils, violència doncs explícita, i ell frisa per trobar un crim d'aquells d'escola, no? Que figuri, bueno, la seva dèria és figurar als anals de la investigació criminal, no? Perquè ell és una persona que està doncs això, no? És totalment immersa en la seva feina. És una persona desmodada però que té un punt entranyable, no? Sí. Per exemple, com el passatge que tu has llegit, no? En el que arriba a casa, que per amb ell la família, la seva dona i la seva filla és el més important, no? I que arriba a casa, després del crim, i que arriba a casa doncs, i es posa a ballar amb la seva dona, no? El Moon River, no? Després d'haver estat doncs, en contacte amb la mort, no? Bueno, és aquest contrast, no? De la violència, la mort, la malaltia, no? Dels assassins, la investigació, i després doncs, la seva casa, no? El seu hogar, el que li dona una estabilitat. No?
Ho has nombrat abans, i aquesta novel·la ho transpua per tot arreu, l'espiritualitat, i és molt present amb el propi personatge, amb la Isabella que va veure i és com la seva sanadora, i també amb el personatge de l'Esther, que fa aquesta connexió, no, amb els morts, no? I que els acompanya a creuar una mica.
Bueno, l'Esther és un dels altres personatges importants de la novel·la, no? Perquè és la lletrada de l'administració de justícia, la que fa els alçaments de cadàvers, però té una potestat i és que sap o té la possibilitat de parlar amb l'ànima dels morts poc abans d'abandonar el cos, no? I aleshores, doncs, quan arriba en una escena del crim, pot acomiadar-se i pot inclús treure alguna d'informació, doncs, del difunt, no? De l'ànima del difunt, no? Però és una persona, també, fixa-t'hi, que té la vida fragmentada i que, a poc, no? Al llarg de la novel·la, doncs, deixant fluir, aquesta paraula tan espiritual, perquè aquesta novel·la és una novel·la de deixar fluir, el personatge, sí, sí. Si t'hi fixes, es deixa fluir. Doncs, fluint, doncs acaba doncs, tenint una certa il·lusió, no? I una il·lusió doncs, amb una persona que tal vegada sorprendrà molts lectors, no? Una persona més jove, no? Per tant, és una novel·la que sí, que té un component espiritual important, perquè doncs, l'autor, que sóc jo, estic en una vessant de la meva vida, doncs que per mi això és molt important, no? De fet, fixa-t'hi la cita.
Se nota molt això.
De fet, fixa-t'hi, Adriana, que la cita amb la que comença el thriller és de Pictet i diu: "Ningú no pot ser amo d'ell mateix si no és abans, no, ningú pot ser lliure si no és amo abans d'ell mateix", no?
Sí.
I fixa-t'hi, el Paul no és amo de si mateix, és una persona, és un personatge doncs, que és fruit d'una cultura, d'una tradició, d'un classicisme, però no ha deixat fluir, no?
Sí, és veritat.
I aleshores, al llarg de la novel·la i amb els esdeveniments, deixa fluir i acaba com acaba.
Miquel, el que reconeixem la gent que et coneixem bé i que conversem molt amb tu són els teus gustos en aquesta novel·la, els teus gustos literaris, però també has escombrat cap a casa. Veiem, per exemple, referències a mi no m'ha passat desapercebut que la foto del WhatsApp del Pol hi apareix degustant un vi del Priorat.
Home.
Quan van a restaurants, no? Quan estan fent una copa surtin vins del Priorat,
sí.
També, no?
Montsans, també.
No es diu explícitament, però quan la Carme li recomana anar a aquesta agència, estan a Benifallet, aquests personatges,
sí.
No? Tot això se nota, t'has escombrat cap a casa.
Sí, i fins i tot el protagonista, tot i que l'acció pràcticament es desenvolupa a Barcelona, té passatges importants a Tarragona, no? Perquè el Pol viu a Tarragona, no? I passeja, fixa-t'hi que una de les seves rutines, no? Quotidianetatges és caminar per la Rambla, no? Per meditar, doncs, fins al balcó del Mediterrani,
sí.
No? Cosa que fan molts tarragonins i fan molta gent de comarques que anem a visitar la nostra capital, que és Tarragona, no? I sí, és una picada d'ullet al territori perquè jo sóc d'aquí i evidentment doncs m'estimo molt la meva terra i això es nota a les novel·les perquè no pots deixar-ho, no?
Sí,
tot i que ja et dic, vull dir, pràcticament tota l'acció està desenvolupada a Barcelona.
Són picades d'ullet,
sí.
Per la gent d'aquí, que fan, a més, molta gràcia. El final sorprèn al lector. També va sorprendre a Miquel Esteve o el tenies clar des del principi com acabaries aquesta novel·la?
Jo sempre em deixo dur. Ara, des del joc de Sade, que em deixo dur, perquè amb la fi dels secrets tampoc no pensava que acabaria com acabaria, no? L'Alfons Cara Tallada, que era un personatge que a mi m'encisa,
sí.
Doncs amb l'Eulàlia. I aquí igual, vull dir, jo sí que tinc una escaleta feta d'argument, més o menys, però jo després em deixo fluir, no? És que ja també és... Mira, això ja lliga una mica amb el que parlem de l'espiritualitat de la vida i fins i tot de la novel·la, no? Estem educats amb la ment, no? I amb la ment intentem tenir-ho tot controlat, tan controlat que volem saber-ho i tenir seguretats arreu, no? Quan la vida no ho és així.
No,
quan la vida,
no
és. Exactament, quan la vida és insegura, és incertesa, i aquí està la grandesa de la vida, no? En saber viure en plenitud dintre d'aquesta incertesa, no? També, i acceptar-la, no? Això a l'ego li costa molt a la ment, no? I el mateix passa doncs, amb l'escriptura, no? Jo tenia una escaleta feta i tal, i sí, l'he complida amb un 70%, però al final t'he de confessar que em vaig deixar dur. Em vaig deixar dur per uns ulls blaus.
M'agrada. Bé, no diem res més. Saps què passa? Que, clar, normalment no pots conversar amb tanta profunditat amb l'autor d'un llibre que t'has llegit i jo ara aquí estaria que podríem estar tot el programa, però això no ho podem fer,
no.
Perquè no tenim temps i perquè la màgia d'un llibre és que el lector descobreixi. Així que posem la primera cita al calendari on te podran veure presentant el llibre, que déu-n'hi-do-ret, la ruta que tens aquests propers mesos.
Doncs sí, estic supercontent perquè pràcticament, bueno, comencem el 19 aquí a la bassa de Móra d'Ebre, contentíssim de fer-ho aquí amb Sergi, perquè amb Sergi, a més de ser un llibreter de capçalera, no? Aquí a les Terres de l'Ebre, i és que és un amic, no? I a més m'ha donat sempre molt suport amb la literatura des de bon principi, hi ha una amistat, com amb tu, i això doncs sempre és magnífic, no? Vull dir, aleshores... estic contentíssim de poder encetar aquesta novel·la aquí amb el Sergi, no? Aquí a Móra d'Ebre, no? Això de fet és una activitat que ha muntat un altre gran amic, l'Albert Pujol, de la Fira del Llibre Ebrenc, una fira que per mi doncs, també com a escriptor m'ha ajudat moltíssim, una persona que crec que està fent una feina incomiable, no? Dintre de lo que és la literatura ebrenca i la literatura ja de país, i agraïdíssim, no? Que hagin pensat en aquesta novel·la per encetar un tour que també és una, també és una celebració d'una efemèride de 15 anys de celebració de la Fira del Llibre Ebrenc, no? Aquest any, Fira del Llibre Ebrenc i Literàrum fan 15 anys, no? I jo me sento superorgullós de que la meva novel·la, doncs, contribueixi a celebrar aquesta efemèride, no? I a més estaré acompanyat per una escriptora fantàstica, que és la Núria Prades, que fa poquet, bueno, fa un any i pico, o dos anys, em sembla, va publicar una novel·la, bueno, té diversos títols, és una escriptora amb recorregut i, a més, amb molt bona ploma, i fa poquet va escriure una novel·la que va tenir molt èxit, s'ha traduït a d'altres idiomes, que és Somnis a mida, Sueños a medida, que és una mica la història de la famosa sastreria Santa Eulàlia del Passeig de Gràcia de Barcelona, no? La sastreria
potser... Has parlat moltes vegades d'aquesta novel·la.
Sí, és que és pràcticament la sastreria més glamour de la ciutat de Barcelona, no? De la capital del país. I bueno, i estarà amb nosaltres fent el Tour Ebrenc, acompanyant-me, no? I també n'estic molt content perquè no la conec personalment, tinc moltes referències, compartim agència, però estic molt content de que hi sigui aquí, que també pugui conèixer aquestes terres que no les coneix, i serà una forma que les coneixerà, no? El dia següent estem a Tortosa, després a Amposta, que forma part del Tour, no? Amb els llibreters de Viladric, amb la Rosa i el seu marit, que és fantàstic també, i a partir d'aquí no paro, ja m'enceto a casa. Amor a la nova.
Home,
no?
Clar, això t'anava a dir.
Bueno, això estava claríssim que... De fet, a veure, de fet, algú m'ha preguntat, ostres, presentes primer a la... Bueno, ha anat així perquè com era aquesta efemèride i aquest, bueno, i aquest acte que havia muntat la Fira del Llibre Ebrenc, home...
Havia de ser així.
Havia de ser així, perquè a més, jo ja et dic, em sento superorgullós de que hagin pensat en mi per ser un dels actes que celebra aquest efemèride, no? I a més, per l'amistat personal que tinc amb l'Albert Pujol i amb el Sergi, no? Però la primera presentació que faig per dir alguna cosa sense cap compromís ni cap... la faig a casa, no? La faig a la Biblioteca de Móra la Nova, que serà el dijous. I a partir d'aquí...
25 de gener,
el dia abans del sopar de la Fira de l'Oli, perquè aquell cap de setmana hi ha la Fira de l'Oli. I a partir d'aquí ja no paro perquè tinc una presentació gairebé... No, una per setmana i alguna setmana en tinc dos, no? Fins a pràcticament Sant Jordi. I això és superxulo, eh? Perquè jo sempre ho dic, eh?
Dóna vida.
Sí, vida, i després una altra cosa, Adriana, que la teva... Hòstia, que a la teva terra la gent te convidi, diguin vindràs a presentar i ho munti... Això és molt xulo,
sí.
perquè són els lectors i la gent que t'estima són aquelles persones que també tu veus en el dia a dia, a la panaderia, a fent esport, i això és molt xulo, això és preciós.
Està sent preciós aquest moment de ràdio, però li he de posar el punt i final perquè ens hem passat ja de temps, Miquel Esteve.
Jo només voldria llegir una noteta que m'han regalat, només arriba aquí a la ràdio. Avui he tingut un despertar dolcíssim venint aquí a la ràdio. De fet, sempre és així, com estic amb l'Adriana. I m'he trobat un regal, una botella de vi del Priorat, com coneix els meus gustos, tot i que els Terralta també me xiflen. I amb una noteta que és una delícia, no? Perquè aquesta dona que està aquí amb els micròfons d'aquesta ràdio és una delícia, i diu: espero que aquest llibre et permeti fer un llarg recorregut i que el viatge literari estigui ple de sorpreses. No deixis mai de mirar al cel. I tu tampoc, Adriana, no deixis mai de mirar al cel ni de parlar per la ràdio amb aquesta veu tan preciosa i optimisme que tens.
Ai, m'emociona i tot, Miquel. Ha sigut un plaer i ens trobem amb aquestes presentacions que anirem seguint, no ens ho perdem. Una abraçada forta i sort en aquest viatge, de veritat.
Moltes gràcies i una abraçada molt forta i molta sort a tots.
River and